Molt bon dia, benvinguts a Cugat.cat, a la tertúlia Gall del Monestir, avui amb els representants polítics amb representació al consistori de Sant Cugat del Vallès. Tenim amb nosaltres a Francesc Carol per Convergència i Unió, Jordi Carreras pel Partit Popular, Ferran Villasenyor pel PSC, Joan Calderón per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i Guim Pros per la CUP. Molt bon dia a tots cinc. Començarem parlant de la pista de gel, que hem conegut aquesta setmana a la notícia, que el Parc Ramon Barnils s'acollirà una pista de gel entre el 19 de desembre i el 7 de gener. La pista farà per 15 metres per 30 i formarà part de la programació d'aquest Nadal. El pressupost destinat al lloguer de la pista de gel, material i personal, és d'uns 75.000 euros, sense IVA, i això expliquen que es finançarà amb els ingressos per venda d'entrades i 11.000 euros del pressupost de l'Oficina d'Esport per a Tothom, l'UMET, dedicat a activitats de Nadal. Al ple d'aquest dilluns, l'oposició va mostrar dubtes sobre la idoneïtat de la proposta pel seu impacte ambiental i també pel finançament. Parlarem de què els sembla aquesta oferta, si garanteix el seu finançament i si és sostenible o no. Primer parlarà el representant del govern de Convergència i Unió, Francesc Carol. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bueno, considerem que és una aposta lúdica en una època com és el Nadal, on, bueno, a part dels infants, doncs molta gent podrà gaudir d'aquesta pista de gel. En principi, bueno, el tema de l'impacte i sostenibilitat, considerem que sí, ho veurem un cop hàgim acabat aquesta activitat i de cara als propers anys. I respecte a la sostenibilitat de econòmica, vull dir, el seu cost és relatiu i a més hi hauria un tema de sosteniment en base d'entrada. Per tant, considerem que és una bona aposta a l'hora del concepte lúdic de la proposta.
Jordi Carreras, del Partit Popular.
Miri, suposem que aquesta iniciativa té un suport amb un estudi previ, doncs, de que fins a quin punt Sant Cugat pot interessar a la població tenir una disposar d'una pista de gel en aquestes condicions, no? Tenint en compte que a Sant Cugat hi ha molta gent jove, hi ha molts nens, hi ha una població d'una edat que està en les condicions de fer servir una instal·lació com aquesta, doncs, ja que pensa que és possible que surti bé, no? S'haurà d'esperar després el resultat que doni, l'interès que desperti, per veure si els diners aquests que ja sabem que tindrà que invertir l'Ajuntament, doncs estaran ben empleats o no. D'entrada no sembla malament la iniciativa.
Bona via, senyor PSC.
Bé, jo estic convençut que serà un èxit i vindrà molta gent, tant gent jove, nens i nenes, com no tan joves. El que passa és que sí que hi ha un tema de, jo crec que necessitem un pèl de transparència, perquè aprofitem que hi ha el regidor de Convergència i Unió. L'altre dia nosaltres vam preguntar sobre demandes de finançament que no van ser respostes. Per tant, els membres de l'oposició no tenim la informació sobre el finançament de la pista de gel. Per tant, deixem-ho clar. Per exemple, dintre d'aquests diners que has nomenat, que has dit, doncs nosaltres vam preguntar com està el tema d'ocupació de via pública i qui paga l'electricitat, que serà un percentatge del voltant de 10.000 euros. Això no ha estat respost, i portem coses als plens municipals sense la informació pertinent. Per tant, dues coses. Serà un èxit, estic convençut, i per tant jo crec que els nens i nenes de Sant Cugat hi aniran, igual que en altres ciutats. No sé si és el millor emplaçament, potser també podíem haver lligat pista de gel i comerç, i per tant també una participació de l'associació de comerç, i l'altre, el que no podem és portar coses sense saber quan ens costarà definitivament.
Joan Calderón, per Iniciativa.
Bé, bon dia. Bé, nosaltres al ple ens hem de mostrar la nostra oposició a aquesta proposta, aquesta activitat, perquè en primer lloc ho apuntava el Ferran, per poca transparència ens ha explicat que és que aquí va venir una empresa a oferir el servei i el posem. En primer lloc semblava que havia de ser autofinançat pels preus públics que vam aprovar el ple. Finalment ens trobem que l'Ajuntament hi afegeix una partida i també entenem que posem en dubte algunes qüestions. També el Ferran ho apuntava: qui pagarà la despesa que significa aquesta instal·lació? Aquesta instal·lació és sostenible? Despesa energètica, despesa d'aigua, despesa d'electricitat, això és sostenible? La ciutat ho pot aguantar? Ha d'apostar per aquest tipus de model? I per últim, qui munta aquesta pista de gel? No entenem, si aquí qualsevol empresa pot venir a presentar un projecte d'aquella manera i muntar el que vulgui? Això és el que no entenem. Per tant, com a conclusió, entenem que l'Ajuntament de Sant Cugat ha fet una aposta copiant el model de Barcelona, un model de Barcelona que tampoc ens agrada, que copia les coses que no es fan bé a Barcelona, un, i dos, hem perdut una oportunitat per aprofitar sinergies amb altres entitats de la ciutat. A ningú no se li escapa que Sant Cugat Comerç en aquestes dates fa les seves activitats, fa la seva fira, fa la seva manera d'activar el consum a la ciutat, i per què no s'ha buscat aquesta sinergia? Per què no s'ha parlat amb Sant Cugat Comerç com si passa a altres ciutats? Un exemple el tenim aquí al costat, a Cerdanyola es muntarà pista de gel i s'ha parlat amb l'Associació de Comerç de Cerdanyola.
Mimpres per la CUP.
Bon dia. Sí, mira, d'entrada el Ferran, el Joan i jo segurament estem en aquella situació complicada d'haver de criticar una cosa que de ben segur apuntava el Ferran serà un èxit, serà un èxit, perquè és evident que jugar sobre segur o muntar una pista de gel en ple Nadal per la canalla i per la que ja no ho és tant, serà un èxit, això és evident. Però per l'altre cantó hi ha tot el que s'ha posat damunt la taula de poca transparència, i el Francesc comentava allò de l'impacte ecològic o sostenible es veurà després un cop passada l'activitat. Home, valorem exactament abans de l'activitat, perquè es pot saber, i a mi em fa la impressió que és una cosa, a part de copiada d'altres llocs, feta amb molta pressa i sense valorar ben bé els pros i els contres. I el Ferran comentava, a la Comissió Informativa d'Economia no s'ha informat de com això es podrà pagar i de quin és el finançament. Inicialment se'ns va dir que es faria a través dels fons públics. Ara resulta que, ho comentat el Joan, que l'Ajuntament a través de l'OMET hi posa una quantitat. Hi ha moltes coses que ens fan veure que és una situació, és una activitat presa amb moltes presses, i jo crec que ningú se'ns escapa, a ningú dels que estem aquí, que d'aquí mig any hi ha eleccions i que és molt bonic muntar una pista de gel. És molt bonic i segurament jo hauré d'anar amb algun fill, eh? Vull dir que, per tant, no sé, pensem-nos una mica abans de fer depèn quines coses.
Senyor Carol, per al·lusions.
Bueno, bàsicament el que trobo és que tots els companys de l'oposició estan d'acord que és una molt bona idea, hi anirà molta gent, en el sentit que hi anirà molta gent, d'acord? Matitzem-ho.
Això
no
ho
he dit, eh?
Bueno, gairebé tots els companys de l'oposició, però segur que el veuré el millor patinar la gent.
Ho dubto, eh? Bueno, l'últim cop que vaig patinar a una pista de gel em vaig trencar el canell, per tant no tinc una molt bona experiència.
Un altre cop a fer-ho, un altre cop. Però bueno, a banda d'aquest tema, considero que és una molt bona idea, atraurà molta gent. A nivell lúdic considero que és una bona aposta. A partir d'aquí estem comentant un tema de transparència, bueno, doncs potser s'hauria d'informar correctament a la Comissió Informativa, doncs bueno, suposo que ja estic convençut que tinc l'alcalde d'Economia traslladarà totes les preguntes sorgides sobre aquest tema a l'oposició quan toqui, en cap moment.
Tot també s'ha fet de pressa i corrent aquesta decisió, perquè sí. La ciutadania s'ha assabentat que hi ha una pista de gel al Nadal perquè ha passat per ple els preus de les entrades, si no, de moment, dues setmanes gairebé o un mes vista d'aquesta instal·lació no sabia res la ciutadania. Vull dir que tampoc no hi ha hagut molta transparència a l'hora de comunicar, o s'ha fet massa de pressa?
Clar, és que el concepte de pressa i corrents, som conscients de la quantitat d'activitats que hi ha al Nadal a Sant Cugat? A part de les activitats que de per si hi ha a Sant Cugat, Sant Cugat és una ciutat que no hi ha cap de setmana on no hi hagi 4 o 5 activitats. Els que estem amb l'equip de govern i els companys de l'oposició que també venen a les activitats veuen que sistemàticament, si vols, cada cap de setmana tens alguna història. Per tant, el concepte de pressa i corrents no és que senzillament les coses s'encadenen una rere l'altra. Per tant, a partir d'aquí, bueno, la comunicació s'ha fet d'aquesta manera. L'important és que hi haurà aquesta pista de gel. L'important és, bueno, que hi hagi el mínim impacte mediambiental, que suposo que hi ha l'estudi previ, si no veurem després el resultat respecte al consum d'aigua i electricitat, i sobretot l'èxit que significarà, que segurament ningú posa en dubte una pista de gel aquí a Sant Cugat. Com dèiem, a Cerdanyola hi ha també una pista de gel, i a Barcelona, de fet, és un tema que és recurrent, aquesta pista de gel al Nadal. Ajuda a augmentar aquesta sensació d'estació nadalenca, de consum, d'esbarjo, i sobretot de nens que poden disfrutar d'això. Aquest tipus de flecos que ja poden haver-hi, com és la sensació de rapidesa en la comunicació o possible manca d'informació en algunes dades, segurament que són fàcilment sostenibles.
Demana torn de paraula al senyor Ferran i al senyor.
Home, no fotem. Diguem que ja hem votat. Ja hem votat. Se suposa que la informació ha de ser prèvia a les votacions. L'altre dia es va veure, la gent, els ciutadans que ens escolten tenen la sana costum de no assistir als plens municipals. Però si assistissin, veurien que vam estar fent aquest debat amb el tinent d'alcalde d'Economia, parlant sobre si hi havia electricitat, si no cap aquí, cap allà, o si no hi ha cap els diners, de què era la pista, de què va, i teníem el regidor a 3 metres assegut i allà ningú va dir res. Per tant, nosaltres el que ens queixem és que a mi em sembla, fins i tot em pot semblar bé, el que no és normal és que no hi hagi la informació. Els representants de l'oposició tenim dues feines, bàsicament, fiscalitzar el govern i fer propostes. Si no podem fiscalitzar la nostra feina, vol dir que aquí s'està amagant alguna cosa, per tant, no hi ha transparència. I és evident que això s'ha fet d'una manera ràpida, bàsicament perquè va entrar fora de l'ordre del dia de la comissió informativa. Per tant, mirem de fer les coses bé. Jo el que li demano al govern municipal, i aquí hi ha un representant, és que la propera comissió informativa, com a mínim, el govern municipal tingui la decència d'intentar-nos fer els números de com acabarà això. I també els mitjans de comunicació, d'aquí 3 mesos, a veure quan queda al final la xifra que els ciutadans haurem de pagar.
Diferents tons de paraules m'han demanat. El senyor Carreras és el primer, després senyor Calderón, i tornem al senyor Carol.
Aquí certament hi ha hagut una manca d'informació prèvia a la decisió que ha pres l'equip de govern d'instal·lar això. I hi ha hagut una manca d'informació prèvia en tots els sentits, no? Se'ns ha demanat, com vostè ha assenyalat en el ple, doncs, que ha sortit el tema perquè s'ha debatut sobre els preus públics que es cobraran, cosa que difícilment es pot debatre en un ple quan no tens la informació suficient econòmica per veure si aquests preus públics són ajustats o no són ajustats. En tot cas, de totes formes, encara que el desitjable seria doncs, que se'ns hagués informat abans, a nosaltres ens interessa més saber què passarà després. És a dir, que l'equip de govern ha pres una decisió i ha recolzat una iniciativa i ha posat en marxa una iniciativa que pot ser bona pels santcugatencs, que tot preveu que sigui com a mínim atractiva per molta gent, però el resultat s'haurà de veure després. Llavors sí que serà, si és important abans, més important serà després que se'ns informi amb tot detall de com s'ha portat la gestió i quin és el resultat que ha donat i com ha gravat o no els interessos de la ciutat, no? Això serà interessant saber-ho després, sí.
Senyor Calderón.
Bé, jo voldria insistir en la sensació d'improvisació i de pressa i d'una cosa. El senyor Carol parlava d'encadenat, no? Escolti, el senyor Carol, no sé si està en condicions de contestar-me, si fa un mes ell sabia que hi hauria una pista de gel a Sant Cugat. Jo estic convençut que no, perquè si no s'hagués votat l'urgència en comissió informativa fa 10 dies de la inclusió d'aquest punt. Això és un exemple. Per tant, la conclusió és, com en d'altres coses, que jo crec que la inèrcia de l'equip de govern de majoria absoluta de Convergència i Unió fa que ser relaxament, improvisar, fer les coses, bueno, qui dia passa any empeny, aquestes coses, no? La sensació és una xapussa de gestió d'aquest tema. Perquè si la cosa hagués estat planificada i realment hi hagués hagut la intenció d'aquest projecte, al setembre seu a la taula, seu amb les entitats que fan activitats al Nadal i es coordinen, es gestionen i es posen d'acord per tal d'oferir aquesta activitat. La qüestió és que fa un mes, estic convençut, l'equip de govern no sabia si faria aquesta pista de gel o no.
Senyor Carol, que m'havia demanat també torn de paraula.
Bueno, un parell de coses ràpides. Jo entenc, per suposat, que qualsevol tipus d'informació a nivell econòmic, mediambiental, que calgui un cop passada aquesta pista de gel es donarà sense problemes, i així estic convençut. I només, bueno, en defensa del regidor d'esports, el sistema del ROM en aquest tema és una miqueta complicat. S'intervé un regidor de l'equip de govern, el que no pot és intervindre un altre per en el mateix tema. A mi m'hauria agradat també amb temes que toquen companys meus haver intervingut amb altres coses, o al·lusions que em fan un company que jo pugui contestar perquè millor tinc la resposta amb un company en aquell moment li falta determinada informació. Però és això, és a dir, si el tinent d'alcalde d'Economia està responent això amb una interpel·lació per part del portaveu, en aquest cas dels socialistes, no podem esperar que el regidor d'esports també pugui intervenir, perquè si no generaríem un encadenament d'intervencions que no acabaríem
el ple. Però tu has rebut algun correu explicant-ho ahir o avui alguna cosa del regidor d'esports? Jo no, tu tampoc, no?
Bueno, jo estic parlant de la intervenció en el ple, que quedi clar. És a dir, a vegades es dona aquesta sensació que a vegades en el ple el regidor que toca no respon, però és que no és el regidor que té la paraula en aquest moment. Generaríem un encadenament.
Però potser el problema és que una activitat d'aquestes característiques que gestiona que ve d'una àrea determinada acaba patant a una àrea, si voleu, com a economia, que el que aprova és una qüestió tècnica. És que aquí el tema és que probablement aquest punt l'hagués hagut de presentar el regidor d'esports i no pas el tinent d'alcalde d'Economia.
I explicar-ho a la comissió d'esports.
I explicar-ho en condicions a la comissió d'esports, que no va ser el cas.
Bueno, aquí tenim una altra història, perquè a vegades que, bueno, segons quins temes transversals es cauen en mans d'un regidor o d'un altre.
Com que no hi ha més al·lusions a aquesta qüestió, passem a tractar un altre tema, també del ple municipal, que va rebutjar amb els vots de Convergència i Unió, el Partit Popular i el regidor no adscrit Bruno de Salvador, convertir Villa Feliça en un hotel d'entitats quan la policia local abandoni l'espai a principis d'any. La moció, que era de la CUP, només ha trobat el suport d'Iniciativa i l'abstenció del PSC i no va poder contrarrestar la negativa de l'equip de govern que té previst ubicar-hi el Museu de les Matemàtiques. Cal un Museu de les Matemàtiques? Aquesta és la pregunta que els vull fer, el que els vull traslladar, i si cal posar-la en aquesta ubicació. Senyor...
Clar, hauríem de preguntar-li què entén vostè per cal. És a dir, tot museu és bo que vingui, depèn del que sigui. És a dir, el concepte, cal un Museu de les Matemàtiques? Bueno, cal un Museu Egipci a Barcelona? Cal un Museu Picasso a Barcelona? Bueno, doncs sí que, en aquest sentit, tot museu és sempre beneficiós. A partir d'aquí, si és aquest el més adequat o no, és una cosa que, bueno, que cauria en mans de cultura, que per això és el que decideix aquesta existència d'aquest museu. Recordem que Via Felisa, en aquest moment encara hi és la policia estarà fins a finals d'any, en allà. A partir d'aquí, Via Felisa, propietat de l'Ajuntament, quedaria buit, i és una casa bastant gran, no adequada en aquest moment per sostenir la comissaria, per un tema de mobilitat i per un tema de cabuda dels nous agents, però sí que és un edifici prou gran com per fer algun tipus de pensada. En aquest cas, doncs, va sorgir la qüestió aquesta del Museu de les Matemàtiques. A partir d'aquí, per què es vota en contra de convertir un hotel d'entitats? Primer perquè hi havia aquesta ubicació del Museu de les Matemàtiques, i també perquè, bueno, el centre té diversos llocs on poder anar a fer activitats. Hi ha un concepte molt recurrent, que és el concepte de separació barri, Consell de Barri Centre Est, Consell de Barri Centre Oest. No? És a dir, Avinguda Rius i Taulet, Avinguda de Gràcia, sembla que hi hagi una espècie com de mur de Berlín en el qual els habitants de la plaça Barcelona no se senten propers a la Casa de Cultura. No? I llavors sembla que hi ha molta intenció en que hi hagi un casal en aquell centre, en aquell lloc. Jo crec que podien plantejar-nos altres barris que potser no tenen un casal de barri o hotel d'entitats on potser sí que faria falta. És a dir, vostè parla amb els veïns de la plaça Barcelona i ho sap, que jo en soc fill d'allà, i tranquil·lament van a la Casa de Cultura a fer les activitats, tallers i demés. No tenen el concepte d'atravessar d'un barri cap a l'altre, d'acord? Per tant, no tallem les coses d'on surten. Potser caldria, doncs, no sé, un hotel d'entitats o casals en altres barris on potser no tenen aquest accés en el centre que tenen els membres del Consell de Barri del centre avui, sobretot d'aquest centre històric que toca més cap a la zona de l'estació.
Senyor Carreras.
Sí. Mira, jo sóc de lletres, amb la qual les matemàtiques, doncs vostè comprendrà que m'agafen bastant lluny, tot i que em vaig casar amb una estudiant d'exactes i tinc una nora que ha estudiat exactes també, amb la qual cosa, encara que solament fos per interès familiar, tindria que dir que sí al museu, no? Però, bromes a part, el cert és que el que tinc entès és que el Museu de Matemàtiques aquest és algo que funciona molt bé, que és molt interessant, que ho han fet molt proper a la gent i que és una cosa molt bona. Això és el que tinc entès, eh? Llavors, necessita Sant Cugat un Museu de les Matemàtiques? Pues segurament que no necessita un Museu de les Matemàtiques ni de quasi res, no? Com a necessitat. Però seria interessant per Sant Cugat tenir un Museu de les Matemàtiques que sigui una cosa atractiva, que a gent com jo, que no tenim ni idea de matemàtiques, doncs es faci això atractiu? Pues probablement sí, no? Si això es considera que coneixen bé aquesta instal·lació, que està, si no tinc entès malament, és itinerant ara mateix, i es va instal·lant a diversos llocs. Si se li dona un emplaçament fixo a Sant Cugat i això porta moviment de visites a la ciutat, i doncs a mi em sembla molt interessant, no? I això priva, com si això és positiu, que sembla que ho és, beneficia a l'interès general de tota la ciutat, no solament de les entitats, sinó de tota la ciutat, incluïdes les persones que formen les entitats, no? Pues sembla bo que se li doni preferència i que les entitats se li donin altres sortides, perquè segur que dintre de la ciutat hi ha moltes més opcions per ajudar, fins on sigui raonable, doncs a les entitats que ho necessitin, no?
Senyor Via, senyor.
Bé, com diem, el nostre equip de govern i l'Ajuntament, per d'allò, som el municipi més transparent del món i de tot plegat. Algú em pot dir que en quina partida pressupostària està la inversió al Museu de les Matemàtiques? Cap. Algú em pot dir on s'ha dit que es farà el Museu de les Matemàtiques en alguna cosa que hi toqui? Cap. Algú em pot dir les declaracions del govern municipal que va dir que destriaven els diners per posar-los a Can Quitèria i no al Museu de les Matemàtiques, d'on sortiran els diners per fer el Museu de les Matemàtiques? no s'ha dit. Per tant, home, no ens prenguem el pèl a tots plegats, no parlo de l'emoció, parlo d'aquesta història del Museu de les Matemàtiques, allà on tenim en aquests moments la policia municipal. No venent fum quan no hi és. El govern municipal té un document que diu Pla d'Equipaments, que el va llançar per la finestra l'endemà d'aprovar-lo. És un pla d'equipaments on diu en cada terreny municipal què s'ha de fer, o cada equipament, i això no s'ha complert mai. Mai s'ha complert. En aquests moments hauríem de parlar què fem allà, o què fem a Can Quitèria, si al final es fa l'esprou que hi ha Garriga o no, l'espai, què fem a l'antic a l'Ajuntament, què fem amb els diferents terrenys, per exemple, al costat de Can Cabassa, què fem? I el que està fent el govern municipal és no fer-ho, simplement amaguem la informació, traiem titulars sobre el Museu de les Matemàtiques sense partida pressupostària, i llavors anem coent la viu-viu, anem fent-la d'una vegada, una altra i una altra, i aquesta vegada és una altra. Els companys de la CUP presenten la moció amb tot el sentit. Aquí queda un espai buit. Com que no existeix una revisió del pla d'equipaments per fer alguna cosa allà, ells fan la seva proposta. I a mi em sembla bé aquesta proposta. Nosaltres el que creiem és que s'ha d'abordar el conjunt del pla d'equipaments, perquè és que això és un catxondeig. Perquè al final, aquí depèn d'algú quan fa una roda de premsa, diu, mira, que farem el Museu de les Matemàtiques. El regidor de Cultura s'entera en aquest moment també, segons les declaracions. Ve el responsable del Museu de les Matemàtiques. Hem de triar entre Museu de les Matemàtiques o Can Quitèria Espai Grau Garriga. Nosaltres hem de triar entre posar el Grau Garriga o Matemàtiques. No, això no va així. Jo crec que hem de ser una mica seriosos. Li demano al govern municipal serietat. Jo ja sé que queden 6 mesos per les eleccions i cada dia estarem amb aquestes coses, com passa sempre, però els demanaria un mínim de serietat i respecte als ciutadans.
Senyor Valderón.
Bé, jo intentaré centrar-me en la pregunta, si Museu de les Matemàtiques sí o no. Ja et dic, que vingui un museu a la ciutat sempre és bo. En qualsevol cas, s'ha de veure en quines condicions. Aquest cas del Museu de les Matemàtiques és l'expressió del que parlàvem abans. Una vegada més, improvisació, titular, missatge als mitjans de comunicació, però concret no n'hi ha res. No hi ha res. Segon bloc, la moció de la CUP. Nosaltres li vam donar suport perquè estem d'acord amb el fons de la moció. És evident que a la ciutat hi ha un dèficit d'oferta d'un espai per a les entitats, un hotel d'entitats. En aquest sentit, aquest paper l'hauria d'haver jugat la Casa de Cultura. I la Casa de Cultura ha jugat un altre paper. Ha jugat el paper d'oferir una sèrie d'activitats que la gent vulgui, no sé, taller de, bueno, català, tallers de tot, una mica, no sé ara mateix com explicar-t'ho, però el paper inicial i fonamental de la Casa de Cultura per la seva situació i el que significa havia de ser l'hotel d'entitats, i a dia d'avui no juga aquest rol. Per tant, hi ha un dèficit important a la ciutat per donar sortida a les entitats que no tenen espais. Per tant, nosaltres entenem que necessitem aquest espai, i també entenem que Via Felisa, doncs, parlem-ne, però en profunditat. No pot ser que tornem a estar en això. Arriba algú i diu, vull posar un Museu de les Matemàtiques a Sant Cugat. Cap problema, aquí tenim un equipament públic. Parlem-ne, fem un debat, mirem els pros i els contres, fem un procés de diàleg i de confrontació d'idees. Això en aquest cas no s'ha donat. Igual que no s'ha donat, malgrat puguem estar d'acord o no, amb el cas de l'Espai Grau Garriga. Un dia, al matí, ens llevem amb el titular a cugat.cat, hi haurà un Espai Grau Garriga a la ciutat de Can Quitèria. Bueno, allò havia de ser un equipament públic de serveis socials. Parlem les coses com s'han de fer i no tirem de titular, malgrat que quedin 6 mesos per les eleccions municipals.
Senyor, però és que la moció era del seu grup municipal.
No, jo crec que el Ferran ha donat en la clau quan ha dit què passa amb el pla d'equipaments, perquè és evident que estem parlant d'un pla que segurament igual s'ha complert un 5% del pla.
És un pla que va néixer mort.
Sí. Vull dir, com d'altres plans que hi ha en aquesta ciutat, també. Vull dir, no, això no. I cal un Museu de les Matemàtiques a Sant Cugat? Opinió personal, et diria que no. Crec que no cal perquè segur. A veure, és una oferta de la que les escoles és possible que en gaudeixin, però clar, tampoc no sé fins a quin punt en poden gaudir de manera molt, molt, molt continuada, i jo crec que li calen altres necessitats a la ciutat. Posicionar-se sobre la validesa d'un museu o no, clar, és complicat, perquè està bé que hi hagi un museu en la ciutat, és evident, sigui del que sigui. Per tant, aquest punt és complicat. El tema de l'hotel d'entitats, home, jo crec que plantejar que a Sant Cugat li cal o no li cal un hotel d'entitats, ostres, jo crec que és una evidència palmària que li cal un hotel d'entitats a la ciutat. La Casa de Cultura, bueno, comentava el Joan, es va fer es va pensar per això, és evident que ara no compleix aquesta funció. El Francesc comentava que segurament la gent de la plaça Barcelona i voltants no conserven, no creuen que hi hagi una separació entre aquesta part de Sant Cugat i el lloc on hi ha la Casa Cultura, però que aquesta tampoc és la intenció. Vull dir, el fet d'intentar ubicar un hotel d'entitats, la proposta diu, Villavich, es podria pensar què passa amb la Unió quan estigui acabada, eh? La proposta és allà perquè a través de la premsa un cop més ens vam enterar de que quedava congelada la partida de diners que s'havien destinat allà i s'anaven tots a la futura Casa Grau Garriga, perquè sí que això crec que és evident que passarà a Can Quitèria, i d'aquí venia la nostra proposta, perquè també era una cosa que ja ens havíem plantejat abans, eh? No tampoc era fruit d'una improvisació. Per tant, jo crec que el debat està aquí en què passa amb el pla d'equipaments, que és evident que va néixer mort, i parlar que un pla d'equipaments neixi mort, jo crec que és una cosa greu, perquè no estem parlant d'un pla menor. I l'altra cosa és plantejar-nos què passa amb el poc espai que tenen les entitats en aquesta ciutat on poder-hi fer les seves, deixar-hi les seves coses, fer-hi les seves reunions, i fer-les amb la tranquil·litat de que saben que allò serà el seu espai per sempre.
Senyor Carola, abans parlava de la quantitat d'activitats que hi ha sempre a Sant Cugat en relació també a la quantitat d'entitats. Mm-hmm. Creu que hi ha realment suficient espai o no, com creu l'oposició?
No, crec que hauríem de fer un plantejament a l'hora d'utilitzar-ho. La meva intervenció sobre el tema de separació centre-est és perquè ha sigut molt recurrent en algun membre de l'oposició el dir sistemàticament que els veïns del centre-oest estan completament desvalguts perquè no tenen, doncs, ni tenien la seu del seu barri en el centre-oest fins fa poc, ni tenien, doncs, casals de cultura o de entitats o el que fos, d'acord? Aleshores, jo el que vull remarcar és aquesta història, no?, de que a vegades a la política creem fronteres on no hi són. Aleshores, ens hauríem de plantejar potser, doncs, la necessitat aquesta de fer un hotel d'entitats o augmentar els casals de cultura a la ciutat, però busquem una ubicació que sigui més adient, en el sentit que siguin barris on tingui una mancança d'aquesta proximitat. Per tant, repensem-nos una miqueta el concepte aquest. És a dir, Pilla Felissa crec que podria tenir molt bé el tema de tenir un museu de les matemàtiques, potser plantejar-lo com a la mateixa funció que fa la Casa de Cultura, el millor no és necessari, perquè tenim la Casa de Cultura bastant a prop, tot i aquesta frontera imaginària, que més separa centre-est i centre-oest, i que potser haurien de buscar aquest total d'entitats o aquestes funcions de la Casa de Cultura en altres barris on potser els fa falta aquest tipus d'equipament.
M'han demanat torn de paraula, senyor Carrera.
Sí, miri, certament, com estan indicant, estem entrant en període electoral, pràcticament, eh? D'aquí pocs mesos tindrem les eleccions municipals. Ara, això el que no ens pot portar és que per part del govern municipal en un moment donat es treguin com de la xistera determinades coses que veus clarament que són electoralistes, o per almenys que ho semblen molt, però també ens ha de portar tots els partits a ser seriosos amb les coses. És a dir, hem de proposar-li a la ciutadania, i això és molt legítim, coses que efectivament tinguin cara i ulls, no? I puguin saber què és el que els diferents partits venim des de ja fa temps, i ara de cara a les eleccions comencem a plantejar per la ciutat com a cosa bona. Llavors, plantejar el tema de l'hotel d'entitats, a més que el de l'hotel d'entitats, si vol que li digui, no ho entenc, no? O sigui, què vol dir l'hotel d'entitats? Vol dir que les entitats pagaran diners per estar ocupant l'espai d'aquesta d'allò? Perquè si els hotels que jo sàpiga no són gratuïts, no? És a dir, i per què precisament en aquest edifici? És a dir, el que hem de veure, si volen plantejar el problema de les entitats, plantegem el problema de les entitats a fons, però no és seriós plantejar volem un hotel d'entitats, que no se sap què vol dir l'hotel d'entitats, precisament en aquest edifici. Bueno, i això per què? No, escolti, miri, vostè plantegi el problema de les entitats de Sant Cugat global, plantegi quines són aquestes entitats, quines necessitats té Sant Cugat en aquest terreny, plantegem els problemes, veiem quina és la situació i a partir d'aquí busquem solucions. Però no, volem un hotel d'entitats aquí? Bueno, i això per què aquí i no allà? O no fem un edifici per dir alguna cosa, no? No, això no és plantejar les coses sèriament, no? I el Museu de les Matemàtiques, però no, el Museu de les Matemàtiques és un projecte que ara per el que se'ns ha explicat a nosaltres doncs està en procés de fa mesos.
Però tu has vist el projecte.
És que, jo estic a l'oposició. Llavors, a mi el que se m'ha explicat, perquè jo per fer d'estar en eleccions no atacaré...
Jo també estic a l'oposició, eh? I jo el projecte no l'he vist.
Per això, com no, és que no hi ha projecte.
Ara...
És un procés de negociacions que està portant l'equip de govern i al final semblarà que sigui l'equip de govern, però clar, perdona, no és el cas ni molt menys, perquè jo quan ataco el govern, quan tinc el govern, l'ataco. Però el que no faig és treure'm coses de la xistera, tampoc. Ni li admeto al govern que ho faci, ni procuro fer-ho jo, tampoc, no? Aquí el que hi ha és un procés, per el que se'ns ha explicat a nosaltres, i no tenim per què posar-ho en dubte, perquè no hi ha cap element objectiu per posar-ho en dubte, és un procés de negociació que el que busca és instal·lar un museu de les matemàtiques sense que li costi ni un cèntim al govern municipal, a l'Ajuntament. Bueno, doncs, d'entrada, escolti, quan s'hagi fet el projecte, quan hi hagi un projecte, quan hi hagi un acord concret, que se'ns assumeti a consideració de l'oposició, llavors direm el que tinguem que dir i exigirem el que s'hagi d'exigir. Però no abans, eh? O sigui, no abans no ho farem.
Senyor Vila, senyor, que m'havia donat torn.
Bé, és una curiosa aquesta aliança entre Convergència i Unió i el Partit Popular.
No hi ha cap aliança, senyor Vila, senyor, no n'hi ha cap d'aliança. Vale, el que doncs, passa és que nosaltres, el que és una manera de fer política diferent.
Que ja s'ha acabat, eh? Aquesta cosa que em sembla a mi de l'aliança entre Convergència i el Partit Popular respecte a negar l'hotel d'entitats és curiosa. Que vostè no sàpiga que és un hotel d'entitats és una qüestió que pot ser possible, eh?
Sí, no, segura.
Pot ser possible. Ara, jo crec que quan algú veu una entrevista, com a mínim hauria de saber què és un hotel d'entitats.
Home, potser que ho expliquin abans, que és el que entenen vostès per hotel d'entitats.
Carreras ens està esverant, més que res, perquè d'això ja n'hem parlat en el plenari municipal. El govern de Convergència i Unió ja ha votat en contra de l'hotel d'entitats en altres plenaris, i per tant jo crec que ens hauríem de... A vostè jo crec que s'ho coneix, però jo li faig un suggeriment. Collons, vagi una tarda a la casa... Perdó, no es pot dir collons. Vagi una tarda a la Casa de Cultura i miri què hi ha. I una altra, vagi a l'Ateneu, que en aquest moment s'està fent també d'hotel de moltes entitats. Per tant, què és el que estem dient quan parlem d'hotel d'entitats? Evidentment, un hotel d'entitats no és un Fórmula 1, no? Un hotel d'entitats...
No és un hotel,
evidentment, però clar, un hort solar no és un hort. Clar, que al final haurem de fer una certa pedagogia curiosa. Però un hotel d'entitats és allà on les entitats tenen el seu espai i on tenen un armari, una sala de reunions, etc. Molt semblant al que hi ha en alguns aspectes a la Casa de Cultura, però gran, perquè no hi queben. Mira que és fàcil. Quin problema té la Casa de Cultura? Que està en un barri o està en l'altre? No, aquest no és el problema. Que és petita. Ja està. És que no té més història. Que és petita. O la fem més gran o fem una altra. Si és que és molt fàcil. Si és que jo crec que fins i tot em sobta que no ens entenguem. Per tant, govern municipal i el tarannà conciliador, el regidor, cosa d'agrair. Home, parlem-ne de l'hotel d'entitats. Jo sé que ara estem en programa electoral i segur que Convergència i Unió portarà el seu programa electoral que farem un hotel d'entitats. Però en tot cas, això m'és igual. Mirem de plantejar-ho, a posar-ho on. Tenim una sèrie d'equipaments buits. Hem parlat de l'espai de Grau Garriga i la zona que quedaria buida o no. Hem parlat de l'antic ajuntament. Home, les entitats necessiten algun espai, sí o no? Algú ha trucat alguna vegada a la Casa de Cultura per fer un acte un dijous, un divendres a la tarda i es pot fer? No, perquè està ocupat. Poden passar mesos, o hauríem d'intentar saber aquestes coses. I si tu ets una entitat, no tens un espai. Això és el que demanem. Les entitats serveixen per fer que Sant Cugat no sigui una ciutat dormitori? Jo crec que sí. Són importants les entitats? Sí, evidentment. Doncs invertim també en això.
Senyor Calderón.
Bé, dues qüestions. Una, jo crec que hem de començar pensant en Sant Cugat com una ciutat de 85.000 habitants, que és el que és. I parlar de la Casa de Cultura com a element central i que tothom hem d'anar a la Casa de Cultura quan el que pretén és donar activitat, oferir activitats per una població més o menys en el nucli urbà que deu estar al voltant dels 70.000 habitants, home, comencem a plantejar-nos les coses amb una visió més àmplia, perquè moltes vegades sembla que parlem del Sant Cugat dels 25.000 habitants. Per tant, pensem en visió àmplia, perifèrica del que realment hem de donar resposta com a ciutat. És evident, i ho apuntava el Ferran, que la Casa de Cultura s'ha quedat petita i que no dona cobertura a la majoria d'entitats a la ciutat. Això és una evidència. Pel que fa a l'hotel d'entitats a Villas Felisa o no, ja ho he dit abans, nosaltres estàvem d'acord amb el fons, perquè cal un hotel d'entitats. Hem d'establir un espai on les entitats tinguin el seu lloc, on poder reunir-se, on poder fer les juntes. Aquest mandat ha estat un exemple dels problemes que tenen les entitats en aquest sentit. Dos exemples clars, castellers. L'Ajuntament de Sant Cugat va haver de buscar un espai pels castellers i oferir-li un espai. La Unió Ciclista de Sant Cugatenca. Si hi hagués aquest hotel d'entitats, era una sortida més fàcil. Segon lloc, el Museu de les Matemàtiques. Estem parlant de posar un museu a la ciutat, un nou museu. La pregunta és, s'ha parlat amb el Museu de Sant Cugat? És un museu. Per tant, com a mínim, hauria de tenir certa coordinació, certa coherència i certa direcció conjunta de cara a oferir un servei a la ciutat. I jo em sembla que el Museu de Sant Cugat hauria de dir també alguna cosa en aquest respecte. No només l'oposició, els polítics o les idees que puguin venir de fora.
Senyor Pros, que m'havia demanat torn de
paraula. No, bàsicament volia respondre-li al senyor Carreras sobre el concepte hotel d'entitats, però ho ha fet el Ferran perfectament i per tant no fa falta. I incidim lo de la Casa de Cultura, que a part de que s'ha quedat petita, estem parlant d'un espai que no és un hotel d'entitats ni de lluny, és un espai que presta serveis i per tant, ostres, hi ha una diferència més que evident, o sigui, ja no és que s'hagi quedat petit com a hotel d'entitats, que no és que és un espai que bàsicament presta serveis, fa tallers que abans comentava el Joan, per tant, un exemple més de que cal un altre, a la ciutat li cal una altra ubicació i més i tot segurament, però vull dir que li cal aquest espai.
Tancarem aquest bloc amb el torn del Francesc Carol, que m'ha demanat.
Per al·lusions
després del senyor Carol, però breument, perquè m'agradaria tractar l'altre tema. Senyor Carol.
Jo, sense que serveixi de precedent, estic d'acord amb el representant d'iniciativa, no vol dir que estiguem aliats, és un tema sentit comú. La Casa de Cultura va néixer en un moment concret en què Sant Cugat tenia molta menys població i té el mateix problema que la circulació en el centre del poble. És una ciutat, Sant Cugat, on el centre està fet per 20.000 habitants, no pels 85.000 que n'hi ha. Per tant, quin és el concepte que hauria de regir Sant Cugat? El multicentre. Tenim 85.000 habitants repartits en l'extensió de la meitat de la ciutat de Barcelona. Per tant, és molt extens. Hem de repensar el concepte dels casals. Per exemple, el casal de Mirasol és un casal que tenia una problemàtica just al contrari, de manca d'ús. I sorgeix a través del Consell de Barri de Mirasol el projecte Mirasol Fem Ambient, projecte que, per cert, és un dels nominats al Premi Ciutat de Sant Cugat, la qual cosa diu bastant.
Feliç propaganda.
Bueno,
s'ha nominat ell, s'ha nominat ell.
Doncs, permeteu-me aquesta la broma.
S'ha autonominat.
És un tema de refer el concepte del casal, és a dir, portar moltes activitats que fins aleshores no es portaven perquè es considerava casal de Mirasol com un casal de districte i replantejar-lo com un casal de districte / casal de centre. Per molta gent de Sant Cugat que viu ara al centre, li és més proper el casal de Mirasol físicament que la Casa de Cultura. Per tant, replantegem-nos el multicentre, és a dir, molta gent de Sant Cugat ja no va comprar al centre comercial o als establiments del centre, van directament a Mirasol Centre, perquè per ells és un centre de Sant Cugat com pot ser la Casa de Cultura. Plantejant-nos el multicentre, tenim Mirasol per un cantó i el centre històric per un altre cantó i plantejant-nos per un altre cantó. Per això us dic que, i torno a repetir, aquesta necessitat imperiosa de convertir Villa Felisa en un hotel d'entitats o una Casa de Cultura sistemàticament, potser us hauríem de remdejar-nos fer l'hotel d'entitats, que crec que és un tema que s'hauria de debatre, o altres casals de cultura en altres barris per generar aquest sistema de multicentre a Sant Cugat.
Molt breument, per al·lusions al senyor Carreras, i deixarem aquí el tema, però breument, sisplau.
Vull dir dos coses. Una, que tenim la sort de Sant Cugat de tenir una vida associativa intensíssima, el qual és una cosa molt bona i molt positiva, que s'ha d'ajudar, s'ha de potenciar per l'Ajuntament tot el que es pugui, no? I per tant, jo volia apuntar és que el que fa falta és un debat més ampli per veure com s'apoyen aquestes entitats o quina sortida se li dona a la quantitat d'entitats que no poden desenvolupar-se bé, en lloc de focalitzar-ho tot necessàriament en una qüestió d'aquestes, no? I escolti, per mi la Casa de Cultura és la Casa de Cultura. Si resulta que la Casa de Cultura és un hotel d'entitats, doncs ja sabem que la Casa de Cultura és un hotel d'entitats, però ja li dic que potser és una expressió com a mínim que a mi em sembla poc afortunada, miri, tot és qüestió de gustos, no? Però és que els hotels es paga, sap? I llavors ens a la Casa
però no els hi volies treure la subvenció a les entitats?
Deixem aquí el...
Jo no.
Ah, no.
Tu sí, ara.
Ah, no. Sí, sí.
Deixem aquí el tema, si els hi sembla. Tractarem també el pla local de joventut amb els vots favorables de Convergència i Unió, el PSC, Iniciativa i la CUP. Van fer prosperar l'aprovació d'aquest pla local de joventut que inclou accions municipals destinades al jovent de Sant Cugat fins al 2016 i que aquesta tarda es presenta en roda de premsa. Breument, tenen 5 minuts, per tant un minut per cadascú per fer una valoració del debat sobre aquesta qüestió del pla local de joventut. Senyor Carol.
Bueno, és un debat que llarg, com tots els plans locals que s'estableixen. Celebrem l'aprovació gairebé per majoria d'aquest pla local de joventut. Aquesta tarda el regidor de joventut, Raül Granger, podrà explicar els punts principals d'aquest pla. I recordem que Sant Cugat és una ciutat amb una mitjana d'edat molt jove, estem parlant, si no m'equivoco, 36 anys de mitjana, la qual cosa, a més, afegida amb un índex de natalitat que fins fa uns anys era dels més alts de la península, indica que necessitem aquest tipus de replantejament de la joventut. Sant Cugat ha sigut una ciutat de nens i també és una ciutat de joves que van creixent, per tant, hem de saber cap on podem portar el concepte de la joventut a Sant Cugat. Per tant, celebrem aquesta aprovació i bueno, emplacem a sentir la roda de premsa del regidor de joventut que explicarà els detalls concrets d'aquest pla de joventut.
Senyor Carreras.
Però el pla de joventut és una tasca que ha fet l'equip de l'Ajuntament, l'equip tècnic i els regidors responsables del tema, que ha sigut una tasca llarga, complexa, on s'ha donat entrada i participació a moltes persones i agrupacions i entitats de la ciutat, i que realment doncs, al final la valoració global que hem fet nosaltres en el ple doncs, és positiva. No, ens vam abstindre de votar, no vam anar ni a favor ni en contra del pla per una raó molt senzilla, perquè hi ha aspectes que no sent el vot decisiu, com no ho és per la majoria absoluta de Convergència, doncs hem preferit abstindre'ns perquè volem veure després això que sobre el paper doncs, està molt bé, doncs, per d'alguna manera, però bueno, raonablement aconseguit. Volem veure com s'executa i com es porta a la pràctica, perquè hi ha coses que són com a mínim ambigües, no ambigües, sinó inconcretes, lògicament, no? Perquè estem parlant de plantejaments generals.
Senyor Villasenyor.
Bé, aquest pla sorgeix també d'iniciatives plenàries que es van realitzar. Jo crec que s'ha fet una bona tasca, tant des de l'aspecte tècnic com des de l'equip de govern, en el sentit d'intentar conciliar les diferents propostes dels grups polítics. Nosaltres hi vam donar suport, es van treballar conjuntament i acceptar les nostres propostes, i per tant crec que és un bon pla. Ara tenim un pla, el que cal és desenvolupar-lo, que és el que ens passa en algunes ocasions, o li passa en algunes ocasions al govern municipal, que tenim plans i planillos que els anem fent i el problema seria que no el tiréssim endavant, o que no ens passin altres aspectes que van lligats, com el pacte de la nit i com el canvien d'un dia per l'altre. Jo el que li demano al govern municipal és que ja que hem arribat a un consens sobre un pla, que és un full de ruta a llarg termini, a mig termini com a mínim, home, que després no fem allò que fa sovint el govern, que és que fa el que li dona la gana en algun dels aspectes. Per tant, que el tirem endavant, que no el bloquegem i que no quedi guardadet al calaix com passa amb altres coses.
Senyor Calderón.
Bé, nosaltres vam donar suport al pla de joventut perquè entenem que és un pla que ha de donar resposta a un dels grans reptes que té aquesta ciutat, la ciutat dels infants, no? Que com moltes vegades es diu des de l'equip de govern, ha de donar resposta després a tots aquests infants que es fan joves, ho apuntava el senyor Carol, no? Es fan joves i hem de donar resposta en aquest sentit, no? I els grans reptes són d'emancipació, d'accés a l'habitatge, ocupació i, si vols, també en un altre nivell, l'oci i el lleure a la ciutat, no? Entenem que la nostra gent jove ha de quedar-se a la ciutat i no ha de patir l'efecte expulsió que en molts casos s'ha donat. I aquest pla, en principi, sembla, si no el deixem dins un calaix, que pot donar resposta a aquest repte.
Senyor Pros.
Sí, molt en la línia del que comentaven. Entenem, vam donar-hi suport, a més entenem que a nivell de diagnòstic és un pla que fa una diagnosi molt, molt objectiva i molt encertada de la situació del jovent de Sant Cugat, i jo crec que això s'ha de posar en valor i s'ha de dir, perquè el dia que vam anar a la presentació de la diagnosi realment es va fer una... jo crec que hi ha una diagnosi molt encertada de com es troba el jovent a Sant Cugat, i el pla a partir d'aquí està fet de manera col·laborativa i des del bon començament, i per tant això també s'ha de posar en valor. I l'altra cosa que ho han comentat tant el Joan com el Ferran és que no passi com altres plans i que no quedi en un calaix. Estem parlant, crec, d'un pla que és molt important tenir en compte la quantitat de joves que hi ha a Sant Cugat, i jo crec que sí o sí s'ha d'aplicar i realment s'ha de posar en valor tot el que allà s'hi diu.
Hem de deixar aquí la tertúlia. Agraïm la presència dels 5 grups municipals amb representació al consistori. Francesc Carol, Jordi Carreras, Ferran Villa, senyor Joan Calderón i Guim Pros. Gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts de ràdio.
Gràcies.
I vostès recordin que la informació continua constantment a www.cugat.cat. Gràcies per acompanyar-nos també. Bon dia.